Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
Bon dia, benvingudes, benvinguts al RAC Concentrat. Avui de dimecres al matí, ben d'hora, fins a les 8. Us acompanyarem amb alguns dels millors continguts de la setmana, dels últims dies a RAC. Obren aquesta primera hora del RAC Concentrat els Rolling Stones, perquè avui fa anys, avui es compleixen anys, d'una de les pitjors idees de la història de la música, el Festival d'Altamont. Era el 6 de desembre de 1969, a Califòrnia. Un festival que van organitzar els Stones amb dos grups d'èxits de l'època, els Grateful Dead i el Jefferson Airplane. El que volien era crear un Woodstock de la costa oest, però tot va sortir malament. Primer perquè no van acabar de preparar l'escenari a temps, es van veure desbordats per més de 300.000 persones, tenint en compte que a més era gratuït, i per acabar-ho de rematar els Stones van tenir una brillantíssima idea, que era contractar com a seguretat privada els Àngels de l'Infern, la violenta banda de motoristes, i a més no els van pagar en diners, els van pagar amb cervesa. Clar, estava tot preparat perquè fos allò un desastre. Va durar tot el dia, la cosa va anar pujant de tensió i va esclatar a la nit, quan ja tancaven el festival els Stones. I mentre sonava aquesta cançó, mentre tocaven a l'Under the Thumb, un jove anomenat Meredith Hunter es va acostar a l'escenari, diuen que ensenyant una pistola, i els Àngels de l'Infern el van apallissar. De fet, un d'ells li va clavar un parell de ganivetades i el va matar allà mateix. Els Stones van seguir tocant i, de fet, no van saber què havia passat fins al dia següent. Tot va acabar, us podeu imaginar, com una autèntica tragèdia que va posar punt final a la dècada dels 60 i a una era del rock. A partir de llavors va ser més fosc i més violent. Avui fa 54 anys d'aquell fatídic dia a Altamont. En aquesta primera hora del Reconcentrat, el món a RAC1, parlant amb la visita dels protagonistes, els directors, vaja, d'Escape Room 2. Ha tornat l'obra de teatre d'èxit. A més, el nou ser amb la secció d'en Jordi Garrigós, el seu Salsa Agredolça, i el vostè primer, que vam parlar amb l'Eloi Creus. I tornem a les 7. Gaudiu, fins ara.
Alguna cosa a veure amb en Joel Joan. En Joel ve cap aquí i jo li demano, vine cap aquí, Joel Joan, i l'Héctor Claramunt també. Hola, Joel, hola, Héctor, bon dia.
Hola, hola, bon dia. Bon Siguem dia. Sincers, Jordi, t'ho demano jo a tu,
Bueno, jo tu que vinguis, i estic encantat que vingueu tots dos.
Gràcies, estimat.
Perquè no sé si mai havia sentit una promoció com aquesta.
A veure, jo sé que tinc molts fans, però no ens enganyarem, també sé que tinc molts haters, i llavors, a veure, què fem amb tota aquesta gent que vol veure Escape Room 2, però no em vol veure a mi, que no em suporta? Doncs... esteu de sort, estimats haters, perquè els dies 22, 27 i 29 de desembre i 4 de gener a les 5 de la tarda jo no faré la funció. La farà el gran Xavi Mira, que a part de ser molt millor actor que jo, a més és molt bona persona.
He de dir que no sé si això és una promoció o un troleig, però és bestial.
No és un troleig, no, és la pura veritat. Tenim el Xavi Mira, que farem moltes funcions, llavors un servidor i tot el càsting, no? Tenim covers, tenim gent que ens cobreix per les funcions extres o per no fer-ne tantes a la setmana i tal, i el Xavi Mira farà Escape Room, que ja va fer Escape Room 1.
Sí, sí, ja va fer una temporada, el Xavi ho va fer superbé, sí. I bueno, no, era un tema que volíem parlar amb el Joel. Quan van dir, bueno, com expliquem que hi ha algunes funcions que hi ha molta gent realment que a mi m'ho han dit, que dius, home, jo la veuria, però...
Ah, tu t'ho han dit, no m'ho has dit mai, això, cabron.
N'hi ha, d'aquests n'hi ha.
Hòstia, molt clar, però a mi no m'ho diuen per mi. Hauria
de ser una trampa, això, eh? Un tio que no es pot tocar, això.
Que el Mengele és mentideta.
Ja veureu com aquest...
Entre les 10.
2018, a finals del 2018, i vam acabar l'última, em sembla, el febrer del 21. I de fet hi va haver-hi un moment que es van empalmar l'última setmana del teatre amb la primera setmana de la pel·lícula. I es van com donar el relleu l'un a l'altre i allà es va acabar l'obra.
Sabeu quants espectadors ha tingut l'obra arreu del món?
Arreu del món no.
Aquí estem parlant de
200.000 a Catalunya i a Espanya.
Amb Espanya en devia fer també uns 200.000 més, perquè va estar 3 anys fent-se a Madrid. Mm. I a Perú no sé quants.
A Perú n'hem fet 33.000, però amb 35 funcions. Mm-hmm. Flipa. O sigui, era un teatre de 1.000 persones i l'omplien cada dia. A Mèxic l'hem estrenat ara fa relativament poc, no tenim dades encara. A Buenos Aires s'ha d'estrenar el... Uh-huh. El gener, amb el Valente, aquest director que està tan de moda ara i ens redirigeix allà, el, com es diu de nom?
El Nelson.
Nelson. Ara és un director aquest que no ho coneix, no. El que veig. Doncs mira, fins fa poc tenia una cosa meravellosa en el Versus Teatre, que es deia Pols de Diamant, i...
Pols de Diamant és el que feia el Daphnis Valduz,
sí,
amb l'Albert
Salazar.
I Arturo Salazar.
Exacte, sí. I amb l'Albert Salazar, que és una meravella d'obra escrita per un mallorquí fantàstica i dirigida per ell. I és un molt bon director, sí, i ara dirigeix molt per aquí, molt per allà, és el tio que està de mort, és el Dolte d'ara. És... No és...
Podria ser una trampa, això, eh? Un tio que no es pot tocar, això.
Que el Mengele és mentideta.
Ja veureu com aquest... Està
entre les 10 pel·lícules de Netflix més vistes al món. Suposo que això té una causa-efecte. No, em diu que no.
Al món no.
Ja ens agradaria.
Espanya.
Al món ja, a veure...
Hòstia, perdona, Espanya. Però això va disparar l'interès, tu creus, per l'obra? A nivell d'Espanya o no?
Ja, l'obra en aquell moment no es feia, l'obra ja a Espanya, però sí que va ser molt maco i molt sorpresiu per nosaltres que una pel·lícula íntegrament en català, no hi havia l'opció de veure-la doblada a Netflix, arribés al número 2 a tot Espanya. Per nosaltres això va ser una sorpresa, ens va emocionar molt i va demostrar una cosa, que és que el cinema fet aquí i en català... pot passar això.
Perquè, clar,
i que no necessitem grans pressupostos per fer-lo tampoc.
No, perquè
Escape Room és una pel·lícula independent que costa 4 xavos al costat de la Gente Stone, que era la número 1, que hauria costat 150 milions de dòlars, allò, no sé quants, i la nostra que no arriba ni un milionet, ni de bon tros, i amb la qual cosa demostra dues coses. Una, que les històries no només en català, sinó catalanocèntriques, perquè el que passa en Escape Room, en la versió original, que parlen de Catalunya, de l'independència, dels equidistants, dels amors, dels desamors, però també hi ha una mica de política i tal, que sempre aquesta part l'adaptem, quan anem a un país, l'adaptem a la realitat politico-social d'aquell país, no? Uh-huh. I això ens funciona molt bé, però que en aquesta ocasió...
No, la pel·li no.
I lluny d'això de ser un repulsiu de gent d'Espanya, diu, ui, ara aquí comença el primer plano, surt d'una estelada, saps? O sigui, la pel·lícula queda com bastant retratada ja en el primer plano. No tanquessin el televisor i diguessin, hòstia, a veure, per on va això? Això creiem que demostra que som una curiositat entre nosaltres mateixos, una curiositat per al món meravellosa, per aprofitar perquè el món ens escolti i digui, a veure quina mena de gent són aquesta, i demostrar que l'idioma mai és una barrera contra el que digui l'Àngel Llàcer, estimadíssim amic, no és mai una frontera perquè la gent no vagi a veure una cosa de qualitat. En tots els espectacles que hem fet últimament amb l'Héctor, que no són pocs, són 4, Escape Room, el pare de la núvia, Junior, el gran comediant,
i ara Escape Room 2,
en tots hi ha tanta gent catalanoparlant com castellanoparlant a la platea. Sí, en tots. No hi ha ningú en aquest país que no entengui el català i que diguis, no, ho he de fer en castellà perquè si no em perdo els de Burgos. No ve ningú de Burgos aquí a veure teatre. Ni de la Franja. La Franja potser sí, perdoneu a tota la gent de la Franja, però...
La relació amb vostre amb Netflix, quina és ara? És a dir, hi ha opcions de fer Escape Room 2?
Nosaltres volem fer Escape Room 2, el que passa que no sabem...
Nosaltres farem Escape Room 2 com vam fer la 1. Sí, perquè és que la 1... Aquest és un país de fets consumats, Jordi. fins que no t'has creat el que vulguis, o sigui, fins que no ho fas, llavors tothom s'hi apunta, però abans les caguetes, ens fem caguetes a sobre, i això és una tara important, és molt comú en el món, però en el nostre país està una mica accentuat el fet de no arriscar, no? O sigui, l'Acadèmia del Cinema que vam crear fa 15 anys, si no hagués sigut pels meus sants picarols, diguéssim, i no hagués fet el pas al davant i passar de tot el que deien i que tot el que no funcionaria, no tindríem Acadèmia del Cinema, ni tindríem els Gaudí, ni aquesta festa tan meravellosa que tenim cada any pel cinema català. Ara, un cop ho has fet, ja és una realitat, llavors, hòstia, ara no vull ser el tonto que no s'hi apunti aquí. I, bueno, ja he fet la meva crítica avui. Ja puc anar-me'n a cagar.
Jo dormir aquí de Madrid, a Esquerra. perquè deies, fareu l'Escape a Room 2. Vosaltres dos, tot el que heu fet, ho heu fet bé i us ha sortit... Home, sí. Això pot ser una màquina de fer xurros, Escape Room? És a dir, de la 2 pot venir la 3 si la 2 funciona bé? Clar, és que escolta'm...
Si la 2 ens ha costat, sí.
Bueno,
la 3 ja no et
diu. Què us ha costat més? El text?
El text.
Text sempre.
Perquè sí. És el que deia el Joel, o sigui, fer una segona part és molt difícil perquè has de trobar noves idees. Nosaltres sempre ens centrem en els personatges i era interessant dir aquests personatges a veure on els podem portar, que és l'únic interès que té fer una segona part al final, perquè si has de fer simplement una repetició del que has fet a la primera, això no té cap interès. Ara, agafar uns personatges i dir a veure què els hi passen, aquests personatges, i a veure si els podem tornar a exprimar una mica, això sí, però...
I com han evolucionat? És a dir, com estem, com el temps ens canvia? Com canvia els nostres punts de vista? Com canvia els nostres raonaments, les nostres ideologies? Com ens adaptem a les circumstàncies?
I quins són els temes d'avui en dia? Perquè la primera tocava uns certs temes i en aquesta volem tocar uns altres temes que pensem que són d'ara. Llavors el Joel i jo passem moltes hores parlant d'això i buscant aquests elements que són al final els que nodreixen realment l'obra i el que la poden fer interessant.
Sí, són els personatges, és a dir, quan sempre que veus una pel·lícula i Escape Room n'hi ha unes quantes a Netflix, evidentment són de terror i són, bueno, doncs anar passant pantalles dels personatges, a veure qui les passa, una mena de so, no?, qui les passa més putes i tal. En la nostra Escape Room, la gràcia és que l'Escape Room és només una gran excusa, una gran maquinària contrarrellotge meravellosa per posar uns personatges al límit i que surti allò que tots amaguem, tot allò que som i que no venem ser i que no, o el que som i no el que ens agradaria ser. Uh-huh. I en aquest plec on parlem dels personatges és un escape room té sentit teatralment i cinematogràficament, perquè en el fons el que vas a veure en el cinema són històries, i les històries, si no vas a veure Bambi o La llamada de la jungla, diguéssim, són d'humans, no? En principi, no?
En principi sí.
Doncs, i per tant anem a veure històries de què els hi passa a aquells humans. Sí. I com jo m'hi reflexo, com m'interpel·lo, com em sento d'alguna manera interpel·lat per ells i com això em fa a mi gaudir, riure, plorar...
Bueno, són dos quarts de 12.
Sí, se'ns ha fet tard, no?
No, però abans d'acabar... No. Ara parlaves dels teus picarols, Joan.
Sí,
els teus picarols van fer que i això n'hem parlat més d'una vegada, que les millors, o de les sèries més aplaudides, més vistes, més admirades, i ara encara més revisitades, siguin les que tu has dirigit, o que tu has produït algunes d'elles. I l'última vegada, la penúltima, ens queixàvem precisament d'això, que havíeu presentat projecte, que no s'havien dit res. Ha canviat en alguna cosa? Ui, la cara de l'Héctor!
No, estem al mateix punt, noi.
Estem al mateix punt, sí.
No pensem, no ens acaben de fer confiança. No, es veu que no... No ho sé...
No, però també hi ha coses que no entenem i que dificulten. Ara hi ha un topall, que és que no sabem ben bé per què ens ha decidit que les sèries han de costar mínim 4 milions d'euros.
Sí.
Passis el que faci, és igual
com
això.
Com mínim.
Sí, mínim.
Perquè TV3
estipulat així.
Perquè TV3 i l'ISEC aposti per tu, si el teu projecte no és de 4 milions i per tant tens una plataforma al costat o una altra televisió molt potent que hi posi molta
pasta... O sigui, que si tu vas amb un projecte que val un milió i mig...
No.
No ho pots fer.
Això és així, està escrit
això és públic, la crida, és
una condició, això està escrit.
O sigui, si tu ara t'ho presentes, Joel Joan i Héctor Claramunt em presenta, doncs mira, farem una sèrie
d'una habitació...
D'una habitació amb nens, i els nens cobren poc, perquè a més tal no sé què, i tal no sé què, i això costarà 1.800.000 euros tot,
No es pot presentar. Condició sine qua non és que costi 4 milions d'euros.
Això, la raó que ells diuen és de que perquè per fer sèries que puguin competir al costat de les de Netflix i al costat de les de Movistar i tal, han de tenir un poder adquisitiu molt gran, perquè si no fas una sèrie d'estar per casa i
però
no
al final aquí el tema, i per mi el que no s'entén és dir, mira, si TV3 i l'ICEC entre les dues sumen, perquè ells et diuen, sí, ha de costar 4, però nosaltres com a molt en donem 2.5, l'altre 1.5
te'l busques tu,
però clar, on te'l vas a buscar? Vale, a les plataformes, a Espanya, on llavors tindràs unes imposicions lingüístiques, etc, etc. Llavors nosaltres simplement no entenem...
De fet, ja han rebaixat la mateixa crida, ja diuen, no cal que sigui 100% catalana la sèrie, eh? Que sigui el 80% en català, l'acceptem.
O sigui,
ells mateixos ja et diuen, vés-te baixant els pantalons aquí, llavors, per quan ja arribis a Madrid ja te l'acabin de...
Jo simplement el que no entenc és dir, mira, escolta, si aquí tenim 2.5 milions, per què no dieu, escolta, qui pugui fer una sèrie per menys de 2.5 milions, que vingui a parlar amb nosaltres i
mirem com ho fem.
I així també decideix només els que han de decidir, que són TV3 i l'ICEC.
D'aquesta manera,
qui acaba decidint són les plataformes.
Si clar, però és que et dic una cosa, qui et diu que una sèrie de menys de 2.5 milions d'euros no és una sèrie extraordinària que pugui anar a donar voltes pel món?
El crac, que tenia una factura al·lucinant i del qual n'estem molt orgullosos, costava 180.000 euros al capítol.
180.000, que van ser...
180.000 i eren 12.
2 milions per tota la temporada.
2 milions per una temporada. I perquè al final el talent, el que enganxa l'espectador, el que tingui, és... vull dir, al final, que la gent fa que la gent miri una sèrie és el talent que hi hagi en ella, el talent que hi hagi en l'escriptura, en les històries, en la interpretació, en la posada de càmera, en la música, en moltes coses que no tenen res a veure amb els diners. Clar, si tens molt diners i pots comprar el Brad Pitt, doncs llavors tindràs un grandiós actor, però no és aquest el nostre mercat, no. És més, ni el mercat americà juguen amb les grans estrelles amb les sèries. El que juguen és amb grans guions i grans posades en escena i direccions amb molta personalitat, com hem vist amb 1.000 sèries mítiques, que fan que allò tingui... O sigui, Breaking Bad no costava els primers capítols els que costaven els últims.
I en qualsevol cas, el que mai hauria de ser és que estigui vinculat el tema al pressupost. És a dir, pot haver-hi una sèrie que valgui 1 milió, pot haver-hi una que necessiti 5, depenent, però és igual, el cas d'intentar...
Bueno, que diu el Joel, escolta, mira, Brad Pitt vol venir a fer una sèrie a Catalunya, doncs perfecte, te'l pagues aquí i val, perfecte. Ara, si una sèrie...
O no, o escrius una sèrie futurista on has de construir uns decorats que no sé què, no sé quantes i tal. Doncs 6 milions per aquella sèrie, 6 milions. Hòstia, però n'hi ha una de petita que tot és decorat natural, els guions, no hi ha efectes especials, no hi ha efectes digitals, no hi ha decorats...
Un intritment
que dius, no, és un set...
I són per 8 personatges.
8 personatges, ja està. I això val el que val. És que pot valdre 600.000 euros. I així estalviem i promovem el talent. Doncs no, noi, estem en un moment...
Mira,
en
què... una persona que no puc dir el nom del cognom, perquè no li he preguntat si el puc dir, em diu... El que està dient Joel Joan ara mateix és la mare dels ous de la situació de l'audiovisual català. Molt important el que està dient. Clar, i ara em pregunten... Escolta'm, això vol dir que no es podria fer Plats Bruts ara?
No, clar que no.
Home, si val 4 milions, sí.
Exacte. Si de sobte el Jordi ens poséssim un milió per capítol de sou,
sí, llavors sumes sí. I la fas llavors per 4, sí. No ho dubtis.
Clar, com un llibret que duri.
Però és que això està escrit, no és...
Perquè això està escrit, normes,
és una...
I és una cosa que va començar fa uns anys i ja estàvem a 2 milions fa pocs anys, que mínim havien de ser 2 milions les sèries, ho han doblat a 4, en plan, vinga, anem-ho... I el pitjor de tot això és que donem el poder de decisió fora de Catalunya.
Exacte.
Sí, perquè nosaltres ja podem apostar per una sèrie que ens agradi, la gent de l'ICEC i la gent de TV3, que són gent que amb els seus criteris doncs, poden tenir unes línies editorials i uns interessos pel propi país, per la pròpia cadena editorial, per la pròpia cadena, que no, aquest tipus de sèrie és la que m'interessa. Que si després no una altra cadena exterior no te la compra per 1.5 milions, No la fan?
I si te la compra, amb quines condicions?
Clar, perquè pot venir Netflix i dir, escolta'm una cosa, mira, el 70% en català, però el 30% me'l foteu en castellà, perquè
és evidentment, i això...
O en anglès, igual, eh?
I això explica el per què estem veient les sèries amb aquest poti-poti de, sí, de llengües.
Sí, clar, perquè això és el que es parla en el carrer. Llavors et diuen, em fa la trampa aquesta que em fa molta gràcia. No, és que això és el que es parla en el carrer, català, castellà, i l'altre diu, sí, per això a Espanya totes les pel·lícules també hi surt el català i el gallès i el basc, i també surten altres... No siguin
comptos. Si es fa
comptos.
Això, és per un tema.
Hi ha molts carrers. No hi ha el carrer. N'hi ha molts de carrers. Jo soc catalanoparlant i em moc en un ambient 100% catalanoparlant. No parlo mai el castellà. Bueno, sí, quan em truca la gent que és de Madrid o el productor mexicà amb el que hem muntat Escape Room allà, o gent d'aquí que no entén el català, però a més jo sóc dels que mantinc la llengua, sóc d'aquests raros, que a més continuo parlant català si un parla en castellà, perquè no passa res, i perquè ell té tot el dret a parlar el seu idioma, jo el que em doni la gana, no? Doncs això...
Sí, que és absurd. Al final, la llengua que s'ha de cuidar i s'ha de protegir està clar que és el català, i TV3 va néixer per això. Per tant, no sé.
És com si diguessin, no, doncs com hem de continuar fent... el carrer es parla així, vale, doncs el TN, escolta, el temps fem-lo en castellà. Mm. O aquesta crònica ara la faig en castellà. Oi que no?
No.
Oi que no tindria cap sentit?
Cap.
Doncs per què en la ficció hem de tragar amb això? Ah, perquè... Bueno, per què? Perquè hem decidit unes lleis absurdes que fan inviables les nostres sèries, quan podrien ser perfectament viables, però les fan inviables. Ja posa gent d'Espanya, la gent d'Espanya hi vol fotre castellà perquè quedi clar que aquí és un poti-poti tot i que no sé què, o pels seus clients, és igual, és, no hi ha ideologia, si tu vols, cosa que ha-ha-ha, em trenco el pit, però bueno, és igual. Fem veure que ningú hi ha ideologia en lloc i que tots som... el que aconsegueixen és... que, per exemple, les sèries no siguin d'enlloc. Perquè com que han de ser d'aquí i d'allà, i estan, per exemple, i una sèrie, com qualsevol narrativa, o està arrelada a Dinamarca, Hamlet, o està arrelada en una terra i en un ambient social i lingüístic, o no és d'enlloc, o sigui... És que...
És absurd.
Ha vingut per parlar d'Escape Room i han acabat, escolteu aquesta conversa que hem mantingut, si no, no, aquest al·legat, que desconeixia absolutament del tema de TV3, fins al 14 de gener al Teatre Condal de Barcelona, la segona part?
La segona part.
Sí, sí. La segona part.
És la continuació. Podem fer una cunya aquí, publicitària.
Oh, sí, molt important, això.
Per al nostre públic.
Endavant, hem de dir per la gent de fora de Barcelona, que ens sap molt de greu, però aquest espectacle no pot anar de gira, perquè és impossible, perquè és una escenografia que quan ho vegin ho entendran. Per tant, qui vulgui veure Escape Room 2, que no esperi a que vinguem a fer-la fora, sí. Ens sap greu, haurem de venir aquí, dinar, passar el dia, és meravellós, anar al teatre.
Oh, és una ciutat meravellosa per passar el dia.
Però és inviable portar aquesta obra després de gira. Per sí, tant, que no l'esperin a...
Sí, no podem fer gira, és molt ambiciós el projecte, com t'hem dit en un principi, i una de les claus per fer aquest Escape Room diferent de la primera era fer més gros el pastís.
I no oblideu que el Joel Joan, en determinats dies, no hi serà.
Molt important, perquè és la manera d'omplir el teatre. Per favor, haters. No, poquets no, sabem que són centenars de milers, i aquests, tots aquests, us volem a dins. No volem excloure ningú.
Molta merda, Joel Joan, Héctor.
Gràcies, Jordi.
Això és...
Reconcentrat.
L'Eloi Creus, brava.
Bravo, Eloi.
Escolta, a veure, tu ets una de les nostres persones favorites, però, esclar, pots traduir d'italià, pots traduir del grec clàssic, pots traduir... És una cosa que és increïble, el teu també. Et trobem supersexy, eh? Traductor de grec, pa. Hola, què tal? Tu dius quan lligues? Hola, sóc traductor de grec.
Clàssic.
No, perquè a més et pregunten què és això del grec clàssic o del llatí.
Home, però aquí ja tens la porta d'entrada, que és el grec clàssic. Ara t'ho ensenyo.
No? Bueno, ben mirat.
Jardín, és això.
Què era? Jardí de Samarcanda ha editat un llibre que jo recomano moltíssim. De fet, ara, si em morís, tinc el poema que vull que llegeixis, Esther.
Val, apunta,
que és la pàgina 52, s'ha comiat, es diu. Aquest és el que llegiu, com jo, pum.
El vols llegir comiat ara, també, o no?
No, ja llegiré quan em mori. Però no tinc previst de fer-ho avui ni demà, de moment.
Jardins de la Mercandadeia acaba d'editar un llibre que es diu Nora Incerta, que és la poesia reunida de Primo Levi, en traducció d'aquest fenomen que és l'Eloi Creus, que a més ha rebut per aquesta traducció el 19è Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia. Jordi Domènech, perdona la meva ignorància, qui collons és?
Era un poeta de Sabadell que havia traduït Ungaretti i havia traduït els italians. Carai, i llavors es va fer el premi en honor seu.
Doncs escolta, mira, nunca t'acostaràs sense saber una cosa més. Primo Levi, no teníem ni la més remota idea que era poeta. Tu t'ho pots creure?
De fet,
no,
ara me n'acaba d'adonar que s'han unit els astres. Jo vaig descobrir que la poesia de Primo Levi, perquè jo tampoc no ho sabia, a Nàpols.
Ah, mira.
Jo vaig comprar l'edició d'A Torre Incerta a la Feltrinelli de Nàpols.
Carai.
I va ser com...
La Feltrinelli, que és una llibreria?
Tipo la central de...
Que és la meva editorial italiana.
Però tu estàs traduït al català o al castellà?
Al català i al castellà no, al portuguès... ha sortit però a Brasil,
ja ara et posarem en...
És un premi Campiello al meu llibre, superimportant italià.
Que jo m'he estat repassant, dic, aquest senyor és un intel·lectual, a més de la...
A més que atractiu, mira.
Exacte, home, perdona. Vas comprar el llibre en italià, no sabies?
Sí, jo vaig veure que era una col·lecció de poesia, vaig dir, hòstia, el Primo Levi poesia, jo no en tenia ni idea. I me'l vaig comprar de seguida i vaig començar a llegir i vaig passar als meus amics italians que llegeixen poesia, m'han dit no en tenia ni la més remota idea.
També vull, perdona, ara jo no tinc amics italians que llegeixin poesia,
no.
Jo crec que no tinc ni amics ni que llegeixin poesia menys, no. T'imagines quin grup d'amics deu ser?
Meravella.
Hola, al WhatsApp.
Com es diu el grup de WhatsApp?
Mira, no... Petsi di merda. Es diu... Que vol dir?
Sí.
Traducció?
Bueno, trossos de merda.
Trossos de merda.
Me deies, Lluís, que... Jo pensava que no tindrien WhatsApp. Me'ls imagino sent...
Doncs no. Són molt puncarres, és a dir, no? Són així, han fet filosofia i així els agrada la cosa alternativa.
Carai, són guarros, que bé, com nosaltres. Escolta, llavors, bueno, Primo Levi, la poesia, no en teníem ni idea, resulta que tu tampoc, això em tranquil·litza, però explica'ns abans qui és Primo Levi, per si hi hagués algú despistat.
Clar, Primo Levi...
Que no dic que hi hagi ningú despistat, però bueno, imagina que hi hagués algú despistat entre la nostra audiència, podria ser, no?
Clar, Primo Levi, en realitat, jo crec que ara deu ser un dels escriptors més coneguts d'Itàlia del segle XX, un dels narradors més famosos d'Itàlia, però que ell ja explica que es va fer escriptor perquè el van fer escriptor, perquè va acabar a Auschwitz, per partisà antifeixista però sobretot per jueu, va sobreviure i es va dedicar no només a escriure la seva condició de supervivent, amb si això és un home, la treva, els enfonsats i els salvats,
que és la trilogia d'Auschwitz,
i a més altres relats com la taula periòdica. Ell era químic, de fet, no era escriptor, i es va fer internacionalment famós perquè, de fet, més enllà del seu testimoni com a de denúncia d'Auschwitz, és un grandíssim escriptor. Si això és un home, jo l'he anat rellegint al llarg dels anys, i més enllà de totes les denúncies que hi fa, és un llibràs, és literatura de primer ordre.
Ara potser Netanyahu se'l podria rellegir.
Sí.
Concretament ell. No?
No, i de fet, Primo Levi, com a... ell va ser, ell podia, no podia no mirar amb bons ulls l'estat d'Israel, com a jueu supervivent, però al llarg dels anys se'n va anar desentenent, juntament amb la Natalia Ginzburg, tota la intel·lectualitat d'esquerres jueva italiana, fins al punt de demanar que Israel havia d'existir, però que no amb aquell imperialisme, i va criticar molt els governants de l'època, Sharon, tota aquesta gent.
Val la pena, ara rellegir, ja has citat a la Ginzburg, que efectivament val la pena rellegir-los en aquests dies. Anem a parlar de la poesia. Quin tipus de poesia fa? Hi ha un tipus de poemes al principi que són més recordant, no?, tot el que seria la qüestió d'Auschwitz i el terror d'Auschwitz, i després la cosa deriva cap a un altre moment. Explica'ns-ho una mica, l'estructura del llibre.
De fet, és curiós perquè, clar, Levi es fa escriptor després de la Shoah, després de sobreviure a Auschwitz, però en realitat hi havia escrit una poesia. Hi ha una poesia que és del 42, és a dir, ja en plena guerra, però anterior a Auschwitz, i després tota la gran part de la producció poètica és sobre Auschwitz o sobre l'experiència als camps. Després hi ha un intent d'evasió, d'escapar-se d'aquest record, no? Amb altra, i parla molt de plantes, d'animals, però sempre hi ha Auschwitz darrere. De fet, l'Arnau Pons, que és un poeta intel·lectual però traductor de Paul Celan, que és un altre poeta jueu que també es va suïcidar al cap d'anys.
Primera vegada que es va suïcidar?
Primera vegada, sí, sembla que es va suïcidar.
Ah, exacte,
sí.
Bueno,
no n'estem segurs, però cap a finals dels anys 80...
Però és aquesta cosa que passa, hi ha personalitats a Itàlia que moren de forma estranya i no sabem si s'han suïcidat o...
I a Turí, sobretot, es veu que a Turí, ja. No sé què passa, bueno, que hi ha unes quantes coses. Però bueno, si tu llegeixes la poesia de Lewis, és difícil de creure que no suïcidés. De fet, hi ha una de les últimes poesies que parla del supervivent, es diu El supervivent, sí, i és terrible.
Ho estava dient clarament.
Clar, està deixant les claus,
és la consciència, després de 40 anys, de sentir-se que ell va sobreviure i els milers de companys van morir.
Deixa de que vam entrevistar dilluns els companys del telèfon de l'Esperança, sí. Per si algú estigués pensant a suïcidar-se, que truqui al telèfon de l'Esperança i ja veuràs que li anirà bé. O sigui, que li anirà bé, que no se suïcidarà. A veure,
ja,
si ens
entenem.
Escolta una cosa. Què més, què més? Digue'm, quines dificultats té com a traductor? Tot el que expliqueu els traductors... Esclar, per traduir poesia ha de ser una mica poeta, que és el teu cas. Hi ha alguna particularitat que tu diguis? M'acabo l'home, el Pinomet Levi, aquí, allà, doncs, patatero, que difícil. O
mira,
no?
Formalment, a part de la primera poesia, que sí que és tot en de que sí, l'havia rimat, i tu has de mantenir la rima i el vers i tota la pesca, i això em va costar molt, a la resta, formalment, són versos mètrics, diguéssim, no són versos lliures, i això sempre dificulta una mica la cosa, però no és una forma molt tancada, no és com Penna, aquell que vaig venir a explicar-vos, sí, que era tot molt clàssic i molt rimat i tot, però això facilita la feina, però aquí la responsabilitat era sobretot moral, el to amb què parla ell del que està parlant, que està parlant de l'assassinat de milions de persones, hòstia, et posen una tensió i unes suors i una... Jo ho passava bastant malament amb tot això, que per mi vas trobar el to de que no fos afectat, però que al mateix temps recollís tota la grauitas de la denúncia leviana, era molt difícil. Perquè, a més, hi ha una cosa que, això que us deia, que deia l'Arnau Pons, diu, amb la prosa, Levi fa la denúncia. No, és el seu testimoni, el testimoni del supervivent. Mentre que en el vers és el supervivent. Explica tot allò que no pot dir en prosa, ho diu en vers. I el que no pot dir en prosa i diu en vers és molt més, fa molta més angúnia, és molt més potent, en realitat, perquè és aquesta consciència d'haver sobreviscut quan potser no hauria d'haver sobreviscut. I llavors, quan al final va decidir no sobreviure, és molt bèstia.
Sí, sí, és bèstia. Escolta, moltíssimes gràcies un cop més per venir, i et diria, tu ens llegiries el, clar, quins collons, no? Llegir ara una poesia de Clara Segura,
no,
i dels actors, Enrico i el Lluís i la Carla, però jo crec que tu...
Fem-ho. El que passa és que us dic ara que és molt trist, però bé, fem aquesta del supervivent.
No es pot tenir tot.
Si us sembla, fem aquesta del supervivent, que és molt...
Que és de les últimes.
És una de les últimes.
Una de les últimes que escriu, eh?
Sí, és de l'any 84 i ell es suïcida el 87. I mireu què diu, jo crec que s'entén molt bé. I diu, des de llavors, en hora incerta, aquella pena torna. I si no troba qui l'escolti, li crema el cor al pit. Rebeu els rostres dels seus camarades lívids en la primera llum, grisos de la pols del ciment, indistints per la boira, tintats de mort enmig d'un son inquiet. De nit, les mandíbules peten sota el rocam pesant dels somnis, tot mastegant una arrel que no hi és. Enrere, fora d'aquí, enfonsats, aneu-vos-en. No he suplantat ningú, no he robat el pa ningú, ningú no ha mort en lloc de mi. Ningú. Retorneu a la vostra boira. No és culpa meva si visc i respiro i menjo i bec i dormo i vaig vestit.
En hora incerta de Primo Levi, traducció d'Eloi Creus, un cop més.
Gràcies.
Bravo.
Moltíssimes gràcies.
RAC 1 Central.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Llaunes, brics i envasos de plàstic al contenidor groc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Li han preguntat a tot un país
I tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
Aliments d'Aldi, ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
El torró!
Aquesta setmana tens el torró cruixent de xocolata a només 1,29. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Manos. Manos incansables, que nunca se detienen. Manos que evolucionan disfrutando de lo que hacen. Manos agradecidas. Manos con las que dejamos un poquito de nosotros en todo lo que hacemos. El Coto. Artesanos del vino.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 11, 16, 26 i 49... i els sols, el 2 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Així sona. Reconcentrat.
Garrigós, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
No saps les ganes que tenia que arribés aquest moment de la setmana.
Jo he tingut aquesta setmana més tranquil·leta, veus? El dimecres vaig anar a un concert i vinc a parlar d'aquest concert. Era The Music of Big Star. I aprofitant que vaig anar-hi, parlarem de Big Star i d'altres grups de perdedors que habiten en la història del rock. Years ago my heart was set to live. Oh, I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. The guns they wish to be stuck right at my side is gone.
Admetre avui, Jordi, que vaig completament perduda perquè no els havia escoltat mai.
Doncs jo estic molt content que avui soni...
De què jo Big no els Star... hagi escoltat
no,
mai? O...
No. Estic molt content que soni Big Star al No Ho Sé, perquè és un grup amb cançons espectaculars i amb una història molt curiosa al darrere, i sobretot per això que deies, perquè és una banda pràcticament desconeguda i aquí em tiro una mica a la piscina, segurament per la majoria d'oients d'aquest programa. I la raó que no els coneguin és molt simple, i és que tot i fer algunes de les millors cançons pop escrites...
Sí, va ser de les millors cançons a...
Sí. I després descobrirem una mica com es reafirma això. Mai van tenir èxit. Van passar amb absoluta indiferència per aquest món. Ara avui dia podem dir que és una banda de culte i que tenen fans a tot arreu, però l'èxit no el van arribar ni a tenir ni a viure.
Hi ha aquelles coses, no?, com els artistes que es fan famosos després de morir i sí, quan encara no veníem cap quadre, no?
Avui vindrem a parlar una mica d'això. Només es pot parlar, només es pot entendre aquest fenomen a partir d'un cúmul de desgràcies que en cap cas passaven per la vessant artística. Simplement és que de vegades les coses no han de sortir i no surten. És una qüestió de sort i d'altres qüestions que anirem veient durant, aquesta nit. El concert de dimecres, que servia de celebració dels 25 anys de Houston Party, que és una històrica promotora de concerts catalana, només hi havia un membre original de la banda, el bateria Jody Stephens, un senyor de més de 70 anys. Uh-huh. Llavors, clar, la gent es preguntarà quin era l'interès d'aquest concert, no només hi havia un tio, hi havia el bateria. Doncs els acompanyants. Els acompanyants ens donen la idea del que és Big Star. Els acompanyants eren Mike Mills, baixista històric, fundador de REM, Pat Sansón, guitarrista de Wilco, mm-hmm. entre altres grups, hi ha legendaris, hi havia gent dels Posis, gent de The Divis. Per tant, no eren Big Star, sinó eren una, mena de grup tribut. Val. Llavors, aquí ve la clau de tot. Vale? I diré una cosa que està molt de moda avui. Big Star van ser el grup preferit del teu grup preferit.
Preferit del teu grup preferit.
Exacte. Per molts, la seva història de Big Star és considerada com la més injusta de la història del pop, formant l'any 1971 a Memphis per quatre nois de 20 anys. La part compositiva estava formada per Charlie Bell i l'Alex Chilton. L'Alex Chilton, perdó, venia a triomfar amb un grup adolescent, que eren els The Box Tops, que havien estat 3 o 4 anys, quan ell tenia 16 anys, ja fent algun èxit, havien arribat a tenir un número 1 als Estats Units, amb The Letter.
Tampoc em sonen, em sap greu.
Bé, només aquests van tenir un èxit. Tot el que després es trobaria amb en Bell i formarien un dels grans duets compositius d'aquell moment, el que passa és que no ho va saber quasi ningú. L'any 72 publiquen One Record, que és un disc espectacular, que veu molt dels Beatles ja amb les cançons que m'han anat escoltant ara.
Sí, t'ho anava a dir,
Sí, de fet, els dos compositors sonaven, signaven igual que l'Aaron McCartney, tant Bell Chilton com a duet, sí. També sonaven molt els Beach Boys i també sonaven molt el rock de llavors, el rock dels 70, i avui dia aquest disc està considerat el que inaugura el power pop i un clàssic indiscutible de la música popular. A més, per sumar a més raons per les quals aquest disc hauria d'haver funcionat, va aparèixer el segell Stax, que és la mítica discogràfica de Memphis, que va publicar Otis Redding, a Eddie Floyd o a l'Isaac Hayes. I inclús la premsa en va parlar meravelles. A Billboard van dir que cada cançó podia ser un single, a Rolling Stone van dir que aquell disc era excepcional i que seria un èxit, però no ho és. Aquell disc
que ràbia, no va escoltar... No. M'està sabent molt de greu,
sí,
ara
aquell
mateix.
Aquell disc no va escoltar absolutament ningú. Stax, el segell d'aquest segell que parlàvem, no en va fer promoció, el va distribuir fatal, va arribar a ser com un disc invisible. Va vendre tan poc que quan va marxar el bateria i van haver de fitxar un substitut, aquest tio, quan va voler comprar el disc, no el va trobar a la botiga. Sí, el que va passar amb aquest primer disc de Big Star és un misteri, però et deixa clar una mica com funciona aquest negoci. Si no hi ha ningú que mogui el disc, no, que apreti per fer concerts, que parli amb la premsa, que enviï el disc perquè el punxin, el disc no existeix, passa de llarg i la banda literalment se'n va a la merda. Vull dir, no tot és qüestió de talent ni de sort, hi ha altres factors. Aquesta cançó que escoltem es diu 13, una balada increïble. Avui dia té 88 milions de reproduccions, però com deien, en el seu moment no la va escoltar ningú. Per tant, si avui estic jo aquí parlant de Big Star, és perquè va haver-hi una feina de rescat d'aquest grup, i això és lo realment maco. Com explicava, el Big Star van fer un disc invisible, i això a la llarga els va destruir. Un dels dos compositors, el Chris Bell, va patir depressions molt severes després de no triomfar amb aquell disc. L'altre, el Shelton, també tenia problemes de salut mental, moltes addiccions, tot es va anar com desintegrant. Sí,
sí. El que pot arribar a fer, no? Una mala gestió, un fracàs, una mala promoció.
Sí, un fracàs una mica incomprensible. Ofuscats per aquell fracàs, farien un altre disc, Radio City, aprofundint encara més en aquest pop sorollós i melòdic a la vegada, i el resultat és un altre disc boníssim, que no entra a cap rànquing, que tampoc escolta ningú, encara gravarien un tercer disc que tampoc va escoltar ningú, i només
van durar... tenir l'ànim d'insistir-hi,
Van insistir una mica. Només van durar 5 anys, i al final després cada un va acabar anant per la seva banda, mai més es va tornar a parlar de Big Star, fins que l'any 90, als anys 90, l'any 91-92, comencen a ser reivindicats, els discos de Big Star comencen a passar-se de músics a músics, el REM es fan superfans, els Replacements es fan superfans, els Teenage Fan Club descobreixen aquells discos que ningú havia escoltat mai i els explota.
M'està recordant una mica la història de Sixto Rodríguez, no?
Sí, és una mica això, és una mica això, però sí que ho fa dins un nínxol molt de culte. Són les pròpies bandes les que escolten aquesta cançó i diu aquests discos i diuen, hòstia, és que estic fent jo ara ho estaven fent aquesta gent fa 20 anys. De cop i volta tothom reclamava que els Big Star tornessin, bueno, l'Alex Hilton era l'únic que està viu, inclús va arribar a refer la banda amb músics de REM, va arribar a fer una gira, va estar uns anys en actiu, eren com el grup de moda, però ja et dic, molt de nínxol, molt de culte, tampoc es va forrar aquest senyor, que va morir l'any 2010, engrandint una mica la maledicció de la banda, però com a mínim va poder arribar a veure reconeguda aquella obra que havia sigut invisible l'any 72, i que 20 anys més tard, doncs, la gent resulta que sí, que tenia
ganes. Algo és algo.
Sí. Anem amb el següent perdedor. Val. Abans ha sortit el seu nom, és Otis Redding. Sitting in the morning sun, sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide.
Aquesta sí que és molt coneguda,
però... Sí, però sembla com estrany, no? Escoltar aquesta cançó i parlar de Otis Redding en una secció de perdedors. Otis Redding també va tenir una mala sort i a Gendari, òbviament, va ser una estrella de música, però algú que mor 26 anys és clarament algú amb molta mala sort. La seva és una història bastant típica de nen afroamericà que es dedica a la música. Fill de família pobra, als 15 anys ja treballa per ajudar la família, i de cop i volta algú descobreix que aquest noi canta molt bé, en el seu cas va ser el Little Richard. A l'any 1962 comença a publicar singles que funcionen bé. El 64, la discogràfica Stax, aquesta discogràfica que després teoria els Big Star i que aquí era importantíssima, li publica el seu primer disc, Pain in My Heart, amb la qual Otis Redding es fa molt popular a tot el país, a tots els Estats Units, i a partir d'aquí comença la seva carrera meteòrica, que el porta a actuar a tots els racons dels Estats Units i d'Europa. I el 1967 arriba el seu any clau, l'any que l'havia de consagrar ja definitivament.
67.
Primer actua al Festival de Monterrey, festival on van actuar els Who, el Jimmy Joplin, el Jimi Hendrix.
No està malament.
Sí, ell havia traspassat una mica aquesta barrera de ser un artista afroamericà estimat pels afroamericans, sinó que el públic blanc també l'adorava. De fet, Melody Maker li dona el títol de millor cantant de l'any, substituint a Elvis Presley, que l'havia guanyat durant 9 anys seguits, aquest títol. Tot li va superbé. A més, està a punt de publicar aquesta cançó, Sitting on the Dock of a Bay, que havia de ser el seu gran èxit comercial definitiu, el que havia de ser el número 1. Doncs res, 2-3 setmanes abans que sortís aquest single, Otis Redding pateix un accident aeri amb un avió privat, al qual va morir ell i tots els membres del grup, menys un, que el van, i això és real, que el van trobar agafat a un tronc d'un riu perquè no sabia nedar.
Mare meva.
Un any després, això és lo macabre de la cosa, un any després, Sitting on the Dock of a Bay, i efectivament Otis Redding va obtenir el seu primer, únic i pòstum número 1.
Again.
dius d'això?
Avui estem amb històries ben fotudes, Anna, i faig un spoiler, ja ho hem sentit, la següent no millora, vale?
Sort que la música és bona, perquè jo venia amb aquests ànims de va, aquest divendres, sí, divendres una mica de música. Bueno, la música m'agrada, però les històries no tant.
Joy Division també té una història complicada i que passa per la boda del seu cantant Liam Curtis, quan el grup just estava començant a arribar. Aquí també hi ha una dada molt macabra. Els Joy Division mai van arribar a ser especialment populars. Quan van fer el seu primer disc, el No Pleasures, es van vendre bé per ser un disc indie, però no va entrar com a cap gran. Quan van vendre 25.000 còpies, no va entrar a cap gran llista britànica. Es va fer una mica populars perquè van ser taloners dels Buzzcocks, per tant, era un grup emergent, prometedor, però no una realitat, ni molt menys. Ningú esperava que fos el grup influent que seria després. La cosa inesperada i molt trista és que Joy Division s'acaben el dia que Liam Curtis es penja al menjador de casa seva, i aquí ve la cosa macabra que t'explicava. El dia després de que, o sigui, el dia abans, no, el dia després de que Liam Curtis es pengés,
sí,
el grup
un cop hi era mort,
El grup se n'anava de gira als Estats Units, a fer la seva primera gira als Estats Units, i el seu segon disc quedaven també dues o tres setmanes per sortir. Vull dir, era exactament el seu moment. Tota aquesta pressió d'estar a punt d'aconseguir-ho, de dir, us que ho tinc a tocar, va poder amb Liam Curtis, i després el que va passar és història, que és que Joy Division treuen un segon disc i després amb New Order sí que és un grup que funciona molt bé.
Sí.
Perdo la por, però em tremola el pols. Hòstia d'orgull. Aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Ull per ull anem perdent, i saps si tots som nets.
Fins i tot cosa, tallar aquesta cançó, sí. Però... Adrià Puntí,
que si hi ha un artista maleït d'alguna manera a Catalunya és Adrià Puntí, perquè és un cantant que ha tingut el reconeixement de premsa i de públic, però que mai ha arribat a ser, no, un reconeixement a l'alçada d'un talent tan enorme com el seu. Primer Mon Papa van ser un grup una mica rara avis del rock català, que no van acabar d'entrar en aquell grupet capdavanter. Els va faltar ser una mica més comercials en aquell moment, i després ell en solitari li va anar bé, però tornem al mateix, problemes d'addiccions, de salut mental, han marmat molt la seva carrera, l'han deixat com un artista una mica de culte, però amb menys fans.
En tot cas, el que hauria de tenir. Un geni.
Sí, sempre amb ganes que torni a posar-s'hi.
Un munt de cançons que són fantàstiques. Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquest recorregut avui, per aquests perdedors del rock, que ens han ajudat a conèixer alguns grups que segurament molts de nosaltres no havíem sentit mai.
Així sona Reconcentrat.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs soles. Ara ja Espanya és una altra. La delegació del govern contra la violència de gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Per una bona primera impressió no hi ha segones oportunitats. Per això l'Audi Q5 Sportback S-Line inclou detalls únics que ressalten encara més el seu disseny. Amb llums Matrix LED i seients esportius, atrau mirades allà on va. Perquè viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Gaudeix-ne ara de l'Audi Q5 Sportback S-Line amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
Quan era petit, la sort va voler que a la porta del davant hi visqués el Joanet. El que no sabíem ni ell ni jo era les hores que passaríem junts a la plaça, al riu, a les festes del barri, ni que un dia el meu fill es diria Joan, per ell. Per això, si la sort decideix que em toqui la loteria de Nadal, ens tocarà a tots dos.
Tenir-nos és la nostra millor sort. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles i, a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa't a Skoda.es.
Skoda.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadales al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton...
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
Això és Reconcentrat.
I was all right. For a while, I could smile for a while. But I saw you last night, you held my hand so tight as you stopped to say hello. Oh, you wished me well, you couldn't tell that I'd been crying over.
Ja tornem a ser aquí, segona i última hora del Reconcentrat, que obre l'inimitable Roy Orbison, avui que fa exactament 35 anys que va morir, víctima d'un...